Bona tarda.
Bona tarda.
David, ara explica'm a la Carme aquest projecte que ha rebut una subvenció per part de la Marató de TV3, que recordem que fa 2 anys es va dedicar a la salut mental, i el nom ja ens té com molt encuriosits, perquè això d'estimulació cerebral no invasiva, a domicili... Explica'ns una mica com sorgeix aquest projecte i què és el que voleu investigar o demostrar.
Sí, mira, aquest és un projecte que se centra en, com dius tu, en la convocatòria de la Marató, i en aquest cas se centra en pacients amb depressió que tenen una resistència, han tingut una resistència al tractament farmacològic. Això què vol dir? Per situar-nos una mica, aproximadament el 5% de la població general pateix un diagnòstic de depressió major, val? Per tant, és, com sabem tots, no? És una condició que pot arribar a ser molt greu, que es caracteritza per alteracions de l'humor, apatia, no ganes de viure a vegades, no? I que la gent ho pateix moltíssim. I, per tant, això estem parlant poder 2 milions de casos o més a tota Espanya, per exemple, estem parlant de moltíssima gent. I, a més, dintre d'aquest 5% global que tenim de pacients amb depressió, en fins a aproximadament, a vegades, un 30% dels casos no responen als tractaments farmacològics que hi ha actualment. Que no responguin farmacològicament vol dir que, malgrat s'ha intentat, com a mínim, intentar donar 2 rondes de tractament amb el tractament que està indicat, amb un període adequat de tractament, com a mínim 6 setmanes, aquests encara són casos, doncs, que no et presenten una resposta i segueixen tenint el diagnòstic malgrat els intents de tractament. Llavors, fa bastants anys, en realitat, es van començar a buscar alternatives per millorar la salut d'aquestes persones. Se n'ha buscat sempre. De fet, el tractament de la depressió no és només farmacològic, sinó que també és tractament psicològic combinat, i també és efectiu. Però tot i així, com dic, combinant tot el que tenim ara, farmacologia, psicoteràpia, hi ha pacients que són resistents. I això és aproximadament, fa ja poder gairebé 20 anys, als Estats Units es van començar a fer proves d'intentar veure si estimulant directament el cervell de les persones amb depressió, és a dir, intentant canviar l'activitat del cervell amb estimulació magnètica, que és un tipus d'estimulació que el que fa és a través de polsos magnètics amb una bobina, diguem, que es posa sobre el cap per estimular àrees del cervell concretes, en aquest cas que estan afectades a la depressió, i canviar la seva activitat. És un tipus d'estimulació no invasiva, vol dir que és no dolorosa i no requereix intervencions, ni requereix obrir el cap, ni requereix implantar cap electrode, ni requereix afaitar el cabell, ni res d'això. Simplement són polsos magnètics que es donen des de fora del cap, però atreveixen tot el que seria l'os, les meninges, tot els teixits, afectant el cervell i canviant la seva activitat de manera indolora. Es va provar aquest mètode, que ja s'havia desenvolupat feia uns anys abans, amb la hipòtesi de que potser, com que la depressió en realitat també es relaciona amb una alteració del funcionament de xarxes del cervell, potser intentant directament modular aquestes xarxes amb estimulació magnètica transcranial, es podria millorar la simptomatologia. Després de diversos assajos clínics, comprovant aquest tipus de tractament amb estimulació magnètica amb grups que se'ls deia que se'ls feia, però no era, és a dir, en grups controls, placebo, de la mateixa manera que es fa sempre amb la farmacologia, no? Doncs després de molts tractaments, l'evidència va ser prou bona perquè la FDA, que és l'agència reguladora dels fàrmacs i dels tractaments als Estats Units, aprovés el tractament d'estimulació magnètica transcranial per la depressió. Per tant, avui en dia, Estats Units, aquí a Espanya això encara no està prou regulat, però és oficial, és legal i es pot fer per la sanitat pública, pacients que són resistents al tractament farmacològic, proposar-los que facin aquest altre tipus de tractament amb estimulació cerebral no invasiva. Val? Amb els anys més recents, els tipus de tractament d'estimulació cerebral no invasiva no només són ja l'estimulació magnètica que deia abans, sinó també l'estimulació elèctrica, on en realitat ara el que fas és posar electrodes directament a sobre la superfície del cap i amb amb intensitats que són molt baixes i per tant no són doloroses tampoc, el que es fa és administrar corrent que també, igual que l'estimulació magnètica, per entendre'ns, travessa i arriba al cervell, a les capes superficials del cervell i canvia l'excitabilitat i canvia l'activitat de les àrees cerebrals d'interès. I aquest també és un mètode que és eficaç i que s'ha demostrat eficàcia per millorar la sintomatologia depressiva. Evidentment, aquests dos tractaments no són infal·libles perquè, de nou, tornem a tenir que hi ha pacients que responen i altres que no, però si estem suposant que aproximadament un 40 o un 50% dels pacients que són resistents, han estat abans resistents al tractament farmacològic, sí que acaben responent a aquest tipus d'estimulacions, realment estem avançant moltíssim, no? Perquè és un grup de pacients molt difícil de tractar, val? I per tant un grup sí que acaba responent a aquestes teràpies, val? Una mica aquest és el fonament del projecte. Era una mica la base per entendre on estàvem en el tractament de la depressió, perquè nosaltres en el projecte el que plantegem no és tant tornar a provar amb un nou grup de pacients si un tipus d'estimulació cerebral funciona o no pel tractament. Això ja assumim que hi ha suficient grup de pacients que respon positivament a aquest tipus de tractament, sinó que és anar un pas més enllà i el que proposem en l'estudi són dues coses. La primera, i poder la més important o la més rellevant socialment, com a possible impacte socialment, és que recentment hi ha hagut desenvolupaments metodològics i tecnològics han permès fabricar sistemes d'estimulació cerebral que es poden utilitzar a casa, val? Que tu els podries utilitzar a casa.
Però és a dir, sense tutela mèdica, tu
Sí,
mateix.
no, no, exacte. No, o sigui, ara t'explico, sí. El projecte planteja això, és un projecte que a més es fa en col·laboració amb un grup d'Estats Units, de la Universitat de Harvard, que també estan fent el mateix. I la idea seria és proposar als pacients, són pacients amb depressió resistent al tractament farmacològic, que vulguin participar, que durant 3 setmanes, diàriament i amb sessions d'aproximadament mitja hora, s'administrin, ara explicaré com, doncs aquesta tècnica d'estimulació cerebral no invasiva, d'estimulació elèctrica, l'estimulació elèctrica transcranial no invasiva. Llavors, la manera de fer-ho, i això és el que comentava, que ho fem en col·laboració amb un grup de la Universitat de Harvard que està fent el mateix allà, hem desenvolupat tota una sèrie de guies d'entrenament perquè una persona allegada al pacient, és una persona que no ha de tenir un diagnòstic, que ha de ser major d'edat, té un entrenament supervisat pels investigadors del projecte primer, on li expliquem, també ho podem fer en una sessió presencial primer, però remotament, i li donem tota una sèrie de material a nivell de vídeo, etc. L'entrenem a muntar el sistema i a practicar-ho. I llavors verifiquem que ho pot fer primer abans de començar. Aquesta persona serà l'encarregada, per tant, d'administrar-li el tractament en el pacient. Llavors, aquesta persona és la que està supervisada pels investigadors, en el cas del projecte, també pel metge psiquiatre que està implicat en l'entrada dels pacients a l'estudi. Però realment el que busquem amb aquest projecte és la primera vegada que es fa això. És a dir, fixeu-vos que el projecte no és tant veure si aquest tipus de tractament funcionarà, que també ho mirarem, per veure si realment milloraran amb la depressió, que ho esperem, sinó ja d'entrada si és factible fer-ho. És a dir, si amb aquest sistema una persona que està allegada en el pacient pot arribar a aprendre, arribar a muntar, arribar a fer-ho d'una manera segura, arribar a administrar les sessions que s'han d'administrar al tractament i, per tant, que hi hagi un efecte clínic. Si es pogués demostrar això, la part, diguem, més innovadora o forta del projecte, en realitat, ve deguda al gran impacte social i a nivell del sistema de salut que podria tenir això, perquè ja sabem que tots els sistemes de salut estan saturats i la possibilitat de fer tractaments domiciliaris amb aquesta idea que funcionessin seria, doncs, importantíssima en una patologia, en una condició que és tan prevalent, no? I que és tan problemàtica, que dona tants problemes familiars, socials, mèdics i de tots els tipus, no? Aquest seria la idea del nostre projecte. Però també té un altre angle, i amb això acabo i si vols ho comentem, que és els pacients que entraran a l'estudi abans de començar el tractament a casa seva, nosaltres els farem un estudi aquí. En realitat és un estudi que es fa en col·laboració amb
Quan
l'Institut
dius
Goodman.
aquí, això, a l'Institut Goodman,
Sí.
no et refereixes?
És
Sí.
un projecte que, és un projecte que fem en col·laboració l'Institut Goodman i l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi-Sunyer, que està aquí afiliat a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. I, per tant, els pacients, és un projecte en realitat coordinat des de l'Institut Goodman en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i l'IDIBAPS, aquest institut. I, per tant, els pacients els hi farem un estudi aquí a la universitat i en col·laboració amb el Servei d'Imatge Mèdica de l'Hospital Clínic, els hi farem un estudi de ressonància magnètica cerebral per veure com les xarxes cerebrals estan abans de l'estudi. I també els hi farem un estudi amb estimulació magnètica previ per veure el cervell amb un estudi només que durarà una hora aproximadament, anar fent estimulacions del cervell per veure com aquell cervell respon ja d'entrada abans del tractament. Val? I la idea al final és, quan s'hagi acabat el tractament, no només veure si han millorat, sinó veure qui ha millorat i qui no ha millorat tant, i veure si les característiques que els que hem estudiat abans del tractament basals de com estava el seu cervell, ens expliquen quins són aquells pacients que tenen més probabilitats de respondre després del tractament o no. De tal manera que no només aquest estudi, si funciona, donaria una sortida amb un tractament domiciliari per a aquest tipus de pacients, sinó que fent aquest estudi previ ja sabríem abans si un pacient té més o menor probabilitat de respondre en aquest tipus de tractament, no? Aquests serien els dos objectius principals de l'estudi.
David, aquest tractament ha de tenir continuïtat, és a dir, pot arribar a ser crònic o és un
Clar,
tractament de xoc, podríem dir, que són 3 setmanes i després la millora duraria una bona temporada.
aquesta és molt bona pregunta i penso que encara no podem contestar-la. En general, els tractaments amb estimulació que funcionen per la depressió tenen una durada que és variable segons la persona. Hi ha persones que, primer de tot, cal remarcar que hi ha persones que segueixen sense respondre, però del percentatge de pacients, insisteixo que estic parlant de que han sigut abans resistents al tractament farmacològic, eh?
Sí.
Hi ha un percentatge important que sí que respon tot i haver estat resistent, per tant, per ells és una solució molt bona, i d'aquests n'hi ha que responen durant un temps de setmanes, n'hi ha que responen durant un temps de mesos i n'hi ha fins i tot que responen durant un temps d'un o més anys. Però aquest és, però hi ha variabilitat. Per tant, tampoc se sap exactament què és el que prediu que un pacient respongui més temps o menys. En aquest estudi també intentarem seguir-los després i entendre què és el que fa que un respongui més o menys. Però a la teva pregunta, la resposta immediata és que això és un tractament que la idea és que s'hauria d'anar repetint amb el temps. Però això no és res estrany, és a dir, els pacients amb depressió normalment han de mantenir el tractament farmacològic amb el temps i normalment han de mantenir el tractament psicològic amb el temps. La depressió no és una cosa que tractis una vegada, es curi i desaparegui, sinó que normalment hi ha recaigudes i s'ha de mantenir el tractament. En aquest cas és el mateix, seria el mateix. És a dir, el que no sabem ara és cada quan i per quin pacient es necessitarà repetir aquest tractament, no? Per això, en principi, serà un altre estudi més endavant si ja demostrem que això doncs funciona i es pot aplicar, sobretot.
Quan deies que s'havia detectat millora en els pacients que havien tingut una bona resposta al tractament, a què et refereixes? És a dir, què és el que nota el pacient? Com és aquesta millora en referència a la depressió?
Normalment la millora en els assajos clínics, això tant sigui farmacològics, com amb altres tipus de tractaments com aquest, es mesura amb escales de depressió. És a dir, hi ha totes unes escales que tu passes en el pacient que pregunten sobre el seu estat d'ànim, sobre l'apatia que té, sobre pensaments i idees suïcides, sobre si ha perdut la gana, sobre si no l'ha perdut. I el que busques és que hi hagi una millora, per exemple, en un 50% de millora després del tractament en la puntuació d'aquestes escales. Dintre d'aquí, de nou, hi ha pacients que milloren més amb una tipologia de símptomes i altres pacients que milloren més amb una altra tipologia de símptomes. Pot ser que hi hagi pacients que notin una millora més clara amb l'estat d'ànim, no estan tan tristos, i altres que notin una millora amb altres símptomes més de tipus vegetatiu, si estan més nerviosos o no estan tan nerviosos, si han tornat a recuperar la gana que havien perdut. Depèn del pacient, a vegades milloren diferents tipus de símptomes.
Hi ha algun risc, algun impacte negatiu que s'hagi detectat, que hagi tingut algun pacient en referència al tractament, o és un tractament 100% segur?
És molt bona pregunta, també. El tipus d'estimulació que us estava comentant al principi, la que es diu estimulació magnètica, que he comentat al principi, aquesta potencialment pot induir una crisi convulsiva. És a dir, no estem parlant de que converteixi el pacient, a la persona, en un epilèptic, que aquestes crisis després s'hagin de repetir en el temps i que l'hagis convertit en un pacient amb epilèpsia, sinó que espontàniament, durant el tractament, es pot produir una crisi convulsiva si la freqüència i la intensitat dels polsos és molt elevada i és una persona predisposada. Però, tot i que això, que ho dic així, en realitat avui en dia està molt controlat perquè hi ha uns paràmetres que s'apliquen sempre i, per tant, quan s'apliquen, normalment el risc és relativament molt, molt, molt baix, el tipus d'estimulació que nosaltres utilitzem en aquest estudi, encara menys. Aquest realment efectes secundaris i probabilitat de provocar efectes destacables, com el que he dit ara, és pràcticament zero. El tipus d'estimulació elèctrica és pràcticament zero. L'única cosa que a vegades diuen algunes persones és, home, tinc una mica de mal de cap després del tractament. Això a vegades pot ser perquè, com que el tractament es fa com una mena de gorro, on hi ha els elèctrodes insertats, imagineu un gorro com de natació que té forats, no? O un gorro que tenim a la idea del cap tot, quan fas un electroencefalograma, no? Un tipus de gorro d'aquest amb elèctrodes. A vegades és més el propi gorro que t'apreta la goma durant el tractament que no pas que hi hagi una cosa que, i per tant se'n va amb paracetamol i sense cap problema. O sigui, realment és un tractament extremadament segur, i sense efectes secundaris. Una cosa que és important, que m'agradaria destacar, és que nosaltres busquem, estem oberts a entrar pacients. És a dir, nosaltres trobarem pacients i ja tenim els canals, però és un estudi que voldríem obrir també en general a les persones que ens contactin, no? Perquè intentarem encabir persones que puguin tenir aquest problema, una depressió resistent al tractament, i això sí, ha de ser a través del seu psiquiatre, que ho comentin, i si es poden estar interessats i el psiquiatre ho considera de derivar-los, doncs nosaltres estem oberts a veure quines peticions de pacients hi ha perquè els puguem intentar ajudar a través d'aquest projecte. Per
I
tant,
com ho poden
això és
fer?
el
És
que
a
us volia.
dir, una persona que sigui resistent al tractament farmacològic i estigui en les situacions que hem comentat a l'entrevista, que s'ha d'adreçar a l'Institut Goodman o ho
Sí,
ha de...
efectivament. Aquí seria adreçar-se més a l'Institut Goodman. Si la gent va a la pàgina web de l'Institut Goodman, el Goodman té diversos correus, però Goodman fa poc ha obert una clínica, policlínica. Tothom coneix l'Institut Goodman, oi? Perquè té una reputació de fa molts anys del tractament i la rehabilitació del dany cerebral adquirit, de traumatismes, infart, etc. Però fa uns anys s'ha obert més a temes de salut cerebral, com aquest projecte indica, i per tant hi ha una policlínica que hem obert fa un parell d'anys a la Meridiana, a Barcelona. Per tant, no és a Goodman, ho dic per la gent que tingui al cap el Goodman típic que segueix obert a Badalona, però n'hi ha una ara al centre de Barcelona. I si busquen Goodman Barcelona amb la web, aquí tenen el contacte i seria la manera de posar-se en contacte amb l'equip. De totes maneres, insisteixo que no són els pacients directament qui ho han de fer, sinó que això ha de venir primer supervisat pel psiquiatre que porti aquest pacient, Per tant, ha de ser, en tot cas, si algun pacient ens està escoltant, consultant amb el seu psiquiatre i el psiquiatre que consulti, no?, per aquest tema. Però volia comentar això també, val? Perquè vull dir que no és que estigui tancat ja, sinó que aquí farem, sinó que volem també obrir una mica la possibilitat d'intentar ajudar la gent que puguem.
Doncs, gràcies, David Bertrés, per explicar-nos aquesta recerca sobre salut mental, que seguirem de ben a prop. Bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per l'interès i encantat de tornar a parlar quan ho considereu.